setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia. Tots just passen uns minuts de les 10 del matí en l'ajustament dissabte 10 de maig. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes, i espero que sí, t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de fer de barber i que passi de generació en generació fins a arribar a més de 100 anys d'ofici. A més, tindré amb mi l'Adrià, el nostre professor de català, que trobareu a joaprencatalà.cat i avui en el programa. Ens portarà, com sempre, noves ensenyances. Aquest dissabte també parlaré amb l'Andreu Selló, talentós pastisser de Brunells i artífex del croissant guardonat com a millor croissant de Catalunya de mantega. Descobrirem els secrets de on hi ha la massa perfecta i la passió que empeny aquest petit gran plaer de menjar croissant. També parlarem amb el Joan Carles Prats, expert educador caní, apassionat pels nostres companys de quatre potes, i ens endinsarem en les claus de la comunicació i l'enteniment per fomentar una convivència harmoniosa. Comptaré amb la Maria Carme Olaia, la regidora de l'Ajuntament de les Cabanyes, on avui es celebra la segona edició del Festival Villantí, on la música en directe i el vi són els protagonistes, i coneixerem un restaurant que s'inaugura avui mateix davant del mar, al Jardinet del Mar, i ens ho explicarà la Glenda. Moltes coses que ens esperen aquest dissabte, així que espero que et quedis amb mi. Fins ara. I cada setmana en el programa us portem hobbies curiosos i alguns que fins i tot acaben esdevenint la vostra professió. Avui parlaré del fet de ser barber, però d'una barberia molt especial que ja porta més de 100 anys. És al carrer Aribau 160, a l'Eixample, Barcelona, la barberia Jaume. I per parlar-nos amb més, doncs tenim el Jaume. Bon dia, Jaume.
Bon dia, Raquel. Gràcies per convidar-me.
Jaume, però tu no ets el Jaume dels 100 anys, oi?
No. I, de fet, el dels 100 anys, el primer no seria ni Jaume.
O sigui que el veu canviar, eh? Li veu canviar.
Bé, de fet, el primer propietari es deia Eladio, però la botiga sempre ha sigut la botiga dels Jaumes, perquè quan hi havia el senyor Eladio, de quatre persones, l'únic que no es deia Jaume era el senyor Eladio.
O sigui que és curiós.
Sí, saps, sempre hi ha hagut Jaumes. Sempre.
I des de petit ja pensaves en ser barber?
No, mai.
D'on et ve?
No. A veure, el pare tenia la portava la barberia aquesta, jo mai havia tingut cap intenció, i quan va ser el moment d'anar a fer el servei militar, em va dir, potser si aprens a tallar una mica els cabells, tindràs una mili més bona. Vaig acceptar i em vaig enamorar de l'ofici.
Ostres, i quin és el record més especial que tens relacionat amb la barberia i la teva família?
Doncs mira, n'hi ha molts. Potser un seria quan el pare... Aquest local és local i vivenda. I el pare doncs va morir a la vivenda. I quan el pare estava terminal, doncs un client d'ell, i que ara és client meu, en Joan Garriga, doncs quan venia a treure's els cabells i es havia d'esperar que li toqués, en comptes d'esperar-se a la botiga, entrava a dins a fer-li companyia al pare.
Sí, que venia directament a casa. És una manera també de dir que els clients han acabat molt sent
sí,
com alguns, família, amics.
Sí, alguns arriben a formar part de la teva vida. Això està claríssim. Sí.
El que està clar és que el teu pare no volia que et dediquessis la mili pelant patates i va dir com a mínim que talli cabells, que ho passarà millor.
Pelarem algun cap en comptes d'alguna patata, exacte. Sí, va tenir una gran idea. Va tenir una gran idea.
Tens algun record dels principis, allò de lo típic, que dius, d'aquí he fet un tall més curt del que tocava, però miraré el sostre i xiularé?
No, perquè el pare sempre estava molt amatent al que feia. Jo estava treballant al seu costat i em sembla que ell estava més pendent del que feia jo que no del que feia ell. Per tant, en aquest cas no va haver-hi problemes.
Com ha canviat l'ofici de barber al llarg de les generacions dins la vostra família?
A casa no hem tingut... Jo he intentat mantenir-me molt fidel al que em van ensenyar, que sigui un ofici, que no sigui un negoci, que sigui un ofici. I a nivell tècnic sí que ens han canviat els estris, navalles d'un sol ús ja fa molts anys per temes higiènics, màquines que ja no són manuals, sinó que van ser electrificades i ara són amb bateries, però de fet, si les mans no serveixen, tot el demés no té sentit.
Hi ha alguna eina tècnica o ritual, Jaume, que encara manteniu des dels inicis?
A casa tot es fa pràcticament igual com em van ensenyar i s'hi han afegit a això que et deia, materials nous amb les estidores, l'electrificació de la màquina de cabells, però el ritual de l'afaitat, l'únic canvi que ha tingut és que la navalla ja no és la navalla de tota la vida, sinó que és una navalla de fulles d'un sol ús, però el ritual és exactament el mateix, almenys aquí a casa.
I en el cas dels pentinats, com que evoluciona una mica tot, al igual que la música, que de la música als 80 passem al reggaeton, els pentinats també suposo que canvien.
Sí.
Com ho fas per adaptar-te? O et venen ja et demanen directament el que volen o tens un punt d'estilisme?
Ara la joventut et ve amb la foto del TikTok del futbolista que volen el tall de cabells. I a veure, està molt clar que en aquest ofici o et vas reciclant tu o perds el tren.
Ja t'has d'anar adaptant.
Aleshores, sí, el gremi té cursos de reciclatge, hi ha cursos de fora del gremi que també tu et busques la vida per fer-los, i arriba un moment en què si tu també tens un, diguem així, un domini de la tècnica, algunes coses, pràcticament per intuïció, les pots anar traient endavant. Però el reciclatge és absolutament necessari.
O sigui que ens pots confessar, Jaume, que tu no mires el futbol per veure com queden, sinó per veure quins pentinats nous han sortit.
No. Jo, la meva dona a mi no s'enfada mai perquè jo vaig mirant els caps dels senyors pel carrer.
Què creus que pensaria el primer barber de la família si hi veiés la barberia
avui? El pare, jo crec que estaria, espero que estigués content, perquè ja et dic, jo almenys he intentat que les coses es facin segons ell em va ensenyar.
I de ben segur que molt orgullós, i tant que sí.
Espero.
Jaume, i quin consell donaries a algú jove que es vol dedicar a l'ofici avui dia?
Que l'estimi. Si no estima l'ofici, que no s'hi posi. Si no és un ofici, si és una feina, que no s'hi posi. Perquè si no t'agrada, és molt dur treballar 9 hores cara al públic, treballant sobre la persona, som dels pocs oficis que treballem amb la persona, i si no l'estimes, no t'hi posis.
Doncs ja ho sabeu, si voleu no tan sols un tall de cabell, sinó una atenció especial, humana sobretot, doncs podeu anar a la barberia Jaume, més de 100 anys sent barbers, i posant-hi el cor al carrer Arribau 160 a l'Eixample, Barcelona. I Jaume, jo t'agraeixo molt que ens hagis explicat doncs, aquesta passió, aquest hobby, que has devingut un ofici i que ha passat de generació en generació i que la portes doncs, fantàsticament bé.
Moltes gràcies, Raquel. Repeteixo, moltes gràcies per convidar-me.
Cada setmana tenim el nostre professor de català, l'Adrià. Recorda que el trobaràs a www.joaprencatalà.cat. Sobretot ho recordo sempre perquè no tan sols per aquelles persones que us prepareu a oposicions, sinó tots aquells que voleu millorar el vostre català us pot servir, perquè a més ell penja uns vídeos fantàstics a les xarxes socials, tant a Instagram, que el trobareu a @joaprencatalà.cat, com a la pàgina web on també fa les seves classes a www.joaprencatalà.cat. I avui sóc una mica egoista perquè me'l quedo una estona aquí amb mi en el programa. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Sí, estarem una estoneta parlant sobre coses de llengua, com cada setmana. I parlarem sobre la filologia, no la filosofia, la filologia, que potser no és la professió més popular del món, però sense filòlegs avui no sabríem com escriure bé, no tindríem diccionaris ni normes clares, i potser el català hauria quedat en un racó oblidat. Així que avui us parlaré de 5 filòlegs clau que han deixat una empremta a la nostra llengua. Comencem, com no, amb el més conegut, amb Pompeu Fabra. Si algú mereix una estàtua en cada plaça és ell. És enginyer de formació i filòleg per vocació. Va ser ell qui va establir les normes modernes de la llengua catalana i el seu diccionari general de la llengua catalana és com la Bíblia per qualsevol amant de la llengua. Ah, i atenció que no us enganyi el seu posat seriós, que Fabra era exigent, però també sabia adaptar-se a la realitat lingüística del moment. Després hi ha Joan Coromines. amb molta paciència va dedicar la vida a buscar l'origen de milers i milers i milers de mots. El seu diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana és una obra monumental que no només explica d'on venen les paraules, sinó també com han anat canviant al llarg dels segles. Un exemple, ens explica que la paraula fang és d'origen germànic i que trobem en altres llengües romàniques com en l'italià fango o l'occità fang. I atenció que la filologia no és només cosa d'homes. Parlem de Maria Teresa Cabré Castellví, una figura fonamental de la terminologia i la planificació lingüística contemporània. Va ser una de les fundadores del TEMCAT i ha treballat perquè el català tingui veu pròpia en la ciència, tecnologia i en àmbits especialitzats. I a més, i no és poca cosa, que també és des del 2021 presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. També tenim Francesc de Borja Moll, deixeble de mossèn Alcover i peça clau per acabar el diccionari català-valencià-balear. És una obra de proporcions èpiques. Imaginem-nos, va recórrer un munt de pobles de tot el domini lingüístic i va parlar amb la gent per recollir paraules que sense ell s'haurien perdut per sempre. Gràcies a Moll, el català té un dels diccionaris dialectals més rics d'Europa. I per acabar, Aina Moll, filla justament d'aquest últim que parlàvem, de Borja Moll, i una de les primeres dones a tenir un càrrec polític vinculat a la llengua. Va ser la primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya durant els anys 80 i va tenir un paper fonamental en la normalització del català a les escoles i a l'administració pública. Va fer que la llengua, podríem dir d'una manera, que va sortir dels despatxos i va tornar als carrers. Tots ells, cadascun a la seva manera, han fet que el català no sigui només una llengua, sinó també una eina de cultura, identitat i també de futur.
També és curiós perquè hi ha homes i hi ha dones, però sempre que algú s'equivoca amb alguna paraula en català, diuen, ui, si Pompeu Fabra s'aixequés de la tomba. Sempre és l'estrella, ell?
Sí, sí, és la figura clau. Quan pensem en un filòleg català, tothom pensa en ell.
És el que va marcar com realment les primeres pautes, el que va obrir camí, per dir-ho d'alguna manera. Doncs recordeu que l'Adrià el trobareu a www.joaprencatalà.cat. I ara hi ha alguna classe interessant, Adrià, algun curs que, per aquells que ens estiguin escoltant, que pugui ser interessant ara per ells en aquesta època de l'any?
Doncs ara ja estem acabant els cursos, ara que s'acosta l'estiu, però sempre tenim la porta oberta per a aquells que vulguin apuntar-se a classes particulars. Potser l'estiu és un bon moment per apuntar-se i per aprendre més coses sobre el català.
I, Adrià, una cosa que no t'he preguntat fins ara, com et vas decidir a dedicar-te al català, a aprendre el català i ensenyar-lo?
Doncs sempre he tingut molta passió per les llengües. Jo, de fet, he estudiat el grau de traducció, interpretació, perquè m'agradaven totes les llengües, però quan vaig acabar vaig dir què puc fer, cap on em puc dedicar. I al final va sortir, em va venir la idea de dir, doncs, el català és una cosa que m'identifica, és part de la meva identitat i també m'omple ensenyar-ho a altra gent. Així que, quan vaig acabar la carrera, vaig començar el màster d'ensenyament de català i fins aquí.
I en aquí ens l'hem quedat i t'esperem doncs amb moltes més ensenyances el dissabte vinent i que acabis de passar molt bon cap de setmana, Adrià.
Igualment, que vagi molt bé el cap de setmana.
Estem en un dissabte molt dolç avui. Us parlo de la resurrecció de la pastisseria Brunells, fundada l'any 1852 al cor del Born, al carrer de la Princesa 22 a Ciutat Vella, de Barcelona. La pastisseria va tancar al setembre del 2018 per manca de relleu generacional. Però lluny d'abandonar aquest tresor, tres apassionats del gremi, un mestre cafeter, un pastisser i un expert en màrqueting, es van unir l'any 2020 per reobrir-la com a cooperativa i preservarà, sobretot, la seva essència artesanal. Aquest darrer any, Brunells va tornar a alçar-se amb el guardó del millor croissant artesà de mantega d'Espanya. I per parlar-nos en més, doncs, tinc el seu creador, el pastisser i creador d'aquest croissant guanyador, l'Andreu Selló, que ens ho explicarà. Molt bon dia, Andreu.
Hola, bon dia.
Ja m'ha entrat gana, eh? Només de parlar dels croissants, imagina't.
Home, i tant.
En quin moment et vas decidir a ser pastisser?
Doncs mira, va ser bastant tard, ja, jo ja havia començat una carrera professional en un altre àmbit totalment diferent i doncs, bueno, estava una mica, allò que en diuen, una mica cremat d'aquell àmbit i pensava en què fer. I bé, una de les coses que sempre et recomano és que intentis fer alguna cosa que normalment t'agrada fer el dia a dia, i cuinar i fer pa, i això era cosa que ja havia fet a casa, i vaig pensar doncs, de començar a formar-me una mica en aquest món. I res, a partir d'aquí molt ràpidament vaig passar a l'acció i vaig començar a buscar feina de pastisser i mira, d'una cosa a l'altra i aquí hem arribat.
I durant el confinament més dur, com va gestionar l'absència de clients o l'espai buit de la botiga?
Bé, és que justament estàvem en el punt intermig entre una de les feines que s'estava fent abans, a l'altra pastisseria, i estàvem a punt d'obrir la pastisseria Brovells. O sigui que en aquell moment, com aquell qui diu, jo estava fora de la pastisseria on havia treballat abans i a punt d'entrar a la pastisseria Brunells, però clar, com que va arribar la pandèmia i el confinament, doncs vam haver d'esperar uns mesos més a poder obrir. Però o sigui, nosaltres vam obrir just després del confinament a la pastisseria Brunells.
Clar, durant el confinament vas tenir molt de temps per poder anar practicant diferents croissants per acabar guanyant el premi.
Exacte, sí. El que passa és que ho havia de fer a casa, perquè no podia anar ni a la pastisseria. No, no, just vam obrir quan el 6 de juny, quan s'acabava el confinament més dur, i per tant vam haver d'obrir just quan la gent començava a sortir de casa i no hi havia gens de turisme a Barcelona, ningú venia de viatge.
Clar,
aquí.
Un moment molt difícil, eh?
Molt difícil, molt difícil.
I, Andreu, hi va algun... Com que vas fer aquest canvi, aquesta decisió d'això que estaves cremat i vas dir vull passar a ser pastisser, en algun d'aquest moment de transició et vas sentir especialment sol o desorientat? Com ho vas superar?
Home, va ser difícil perquè, clar, jo ja et dic, venia d'un àmbit totalment diferent en el que, doncs, tant els horaris com el tipus de feina, era tothom treballava en un despatx assegut i clar, tot passava a fer una feina totalment diferent, amb uns horaris que normalment solen ser bastant a deshora de la gent que fa els horaris habituals i també una feina física i sí que al principi em plantejava que seria un canvi dur per mi i també per la meva família, que llavors ja tenia una filla, però bueno, en aquell moment ho vaig compartir amb la meva parella i ella em va donar molt de suport, vam decidir fer l'intent i la veritat és que va sortir bé també perquè doncs, a poc a poc bueno, força ràpidament vaig aconseguir posicionar-me més o menys bé en les pastisseries on he treballat i llavors poder negociar unes condicions i una situació amb una millor d'horari i tot això.
Però
sí que va ser, exacte, va ser una miqueta doncs, difícil fer aquest pas de dir, bueno, deixo la comoditat que tenia, no?, de tenir vacances sempre quan són vacances habitualment per la gent, de fer les festes que habitualment fa la gent, per deixar de tenir aquesta comoditat i dedicar-me a una cosa que crec que m'agradarà, però que m'impedirà doncs, poder gaudir d'aquests moments. Doncs no?
S'ha d'arriscar, no?, al final, per saber si pots guanyar o no, però com a mínim si no ho proves no se sap. I en aquest moment tu
exacte.
Ho vas fer. I recordes el moment exacte en el que vas tastar el teu primer croissant de mantega?
Ostres, no, jo diria que de petit, segurament. El que passa és que abans no era tan habitual trobar-ne de croissant de mantega, quan jo era petit, perquè la majoria de pastisseries i de fleques els feien amb mantega de llard, amb llard de porc. Llavors, segurament devia ser a França. Jo sóc de Figueres i molt, molt sovint anàvem a França a comprar coses i segurament devia ser a França, m'imagino.
I quina emoció vas experimentar en saber que havies guanyat el guardó al millor croissant artesà de mantega d'Espanya?
Home, la primera vegada, la veritat és que molt, molt sorprès. Era la primera vegada que em presentava al concurs i va ser allò, arribar i moldre. I molt sorprès, no, sí que ja, sabia que podia fer un bon croissant perquè doncs, qui me n'ha ensenyat és algú que en sap molt i que més o menys, doncs clar, evidentment segueixes els seus consells i la seva manera i sabia que podia estar allà a la vora, però tant com per guanyar la primera vegada no m'ho imaginava, va ser una sorpresa.
Doncs ja ho voleu, si en voleu saber més, si el voleu tastar, al carrer de la Princesa 22, a Ciutat Vella, a la pastisseria Brunells, a Barcelona. I jo agrair-te molt, Andreu, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres. Et donem l'enhorabona per haver emprès aquest camí cap als teus somnis i il·lusions, que al final doncs, també nosaltres el podem compartir una mica tastant aquest croissant tan bo.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.910 65910 serie 10010.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Cataluña y Andorra.
Bronceado uniforme y saludable con Oral Sun Protection de Pharmadors. El innovador complemento solar con vitamina D, betacarotenos y alta dosis de niacinamida.
Desarrollado por dermatólogos. Oral Sun Protection de Pharmadors.
Hola, veïns i veïnes de Barcelona. Ja tenim els projectes finalistes dels pressupostos participatius. Ara arriba el moment de decidir conjuntament quins fem realitat. Entra a decidim.barcelona i consulta tots els projectes. Podràs votar-los del 12 al 17 de maig. Decidim la Barcelona que volem. Ajuntament de Barcelona.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Doctor Márquez, con el buen tiempo, la primavera, el verano, nos preocupamos más de nuestro aspecto y de la pérdida de grasa. ¿Pero qué puede faltar en nuestra alimentación?
Pues mira, existen las llamadas grasas buenas, que son muy beneficiosas para estos meses de más calor del año. ¿De qué hablamos? De los omega 3, que ayudan a reducir la inflamación, a mantener la piel sana e hidratada y a otra serie de beneficios conocidos.
¿Por ejemplo?
Mejorar la salud cardiovascular, la memoria, las articulaciones, nuestra musculatura.
Más Omega Punto Rojo de Laboratorios Maine contiene ácidos grasos omega 3 omega-3 y vitamina E. Dosis diaria, dos perlas de más omega punto rojo de Laboratorios Maen. Pídenoslo, consulta. Llama o manda un WhatsApp al 669-56-1768. También en la web laboratoriosmaen.es. Y si eres oyente de COPE, tienes descuento. Recuerda, más omega punto rojo, 669-56-1768.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Visto la HSN Festival Week? Una semana entera de descuentos de locos en nutrición deportiva, salud y todo lo healthy. Échale un ojo a hsnstore.com porque cada día tienen promos de hasta el 50%. Así que a llenar el carrito. No te lo pierdas, que las ofertas vuelan. HS Nutrición, calidad para una vida sana.
I avui m'acompanya el Joan Carles Prats, que és educador caní, amb una àmplia trajectòria ajudant gossos i famílies a entendre's millor. Amb paciència, empatia i amb passió, transforma els comportaments i enforteix aquests vincles que són tan importants. Una veu experta que coneix millor el món caní i que va ser amb nosaltres la setmana passada, però ens vam quedar pendents de fer-li unes quantes preguntes. Molt bon dia, Joan Carles.
Bon dia, què fem?
Joan Carles, quins són els principis bàsics de l'aprenentatge caní que tothom hauria de conèixer, encara que no tingui gos?
Bueno, pues és extens, però mira, resumint, és molt important saber quin tipus de memòria té un gos, que és diferent a la nostra, és més limitada, evidentment, i quin tipus i com aprèn un gos. És a dir, un gos aprèn a nivell d'associacions de vivències o d'elements que estan en el voltant d'ell. Es diu que és un aprenentatge associatiu, d'acord? Llavors, després de la memòria també, nosaltres tenim una memòria que bueno, recordem a lo millor una vivència de que fa 3 o 4 dies, que l'hem, o 3 o 4 hores inclús, no? Hem tingut una bona experiència o una mala experiència i al cap de 3 hores dius que bé, m'ha agradat molt aquest lloc o aquesta experiència o al revés, no? Vull dir que malament ho he passat. Se suposa que el gos no és així. És a dir, pot experimentar una experiència, però al cap de 3 hores no se'n recorda. A no ser que torni en el lloc, al cap d'uns dies, en el lloc on s'ha trobat aquella experiència. Llavors sí que la recorda, però s'ha de trobar en el mateix lloc.
És una mica com allò del gos del Pavlov, no? De quan són actes repetitius, d'alguna manera, és quan ells tenen aquesta reminiscència, no? El moment de recordar.
Exacte. Llavors, clar, moltes vegades moltes persones, amb bona fe, a vegades castiguen el gos per algo que ha fet, però que ha fet a lo millor fa una hora. I llavors no serveix perquè, imagina't, el gos no sap perquè l'estàs renyant, no? Això és important saber-ho.
Bueno, alguns humans també ho podem fer servir, eh? També podeu fer l'excusa que al cap d'una hora no us en recordeu del que ha passat.
No ens en recordem, és veritat. Amb moltes coses que tenim al cap, passa. Amb el gos segur que passa.
Quin impacte té el procés d'entrenament en el benestar emocional del gos i dels seus acompanyants humans, sobretot?
Moltíssim. És que és el tot. O sigui, tu quan fas una educació, un programa d'educació, que almenys la majoria d'educadors moderns treballem juntament amb la família, té molt, molt impacte, perquè des del moment en què la família et demana ajudes, que les coses pues, no van gaire bé o simplement volen que vagin millor. Llavors, clar, aquest impacte sorgeix, s'espera que, evidentment, de forma positiva, a través del coneixement. És a dir, tu formes i informes a la família de com és aquesta comunicació que jo t'estava explicant abans i comences a veure que, ara sí que entenc el meu gos. Llavors, això els dona molta... Bueno, aporta molta qualitat de vida, clar, entre la família i el gos, perquè tots dos, les dues parts, s'entenen millor. Aquells... Vull dir que és molt important.
Aquells que esteu escoltant, voleu més informació, podeu consultar www.joancarlesprats.com, www.joancarlesprats.com. Joan Carles, per exemple, si ara algú que ens està escoltant... tenien un gos petit, per dir alguna cosa, aquell gos, per treure'l a passejar, no va al costat, no fa cas, es va fent gran, i potser té un any, i és d'aquests gossos que els criden i van una mica al seu aire. Hi ha manera de reconduir-ho, això? O un cop, si no ho han après de petits, després no es pot ensenyar?
Sí que hi ha manera, eh? Sí que hi ha manera de reconduir-ho. Per exemple, un gos de 5 anys, anem a suposar, pot aprendre. Això és veritat que aquesta pregunta que em fas me la fan moltes vegades, perquè diuen que si no és petit... No, sí que pot aprendre, perquè capacitat d'aprenentatge en té. El que passa és que possiblement ja té uns hàbits adquirits i costi una mica més. Clar, imagina't un gos que durant 5 anys ha tibat de la corretxa i dius, bueno, ja no puc més, tu, ja a vegades... Doncs, bueno, doncs clar, fa 5 anys que tira de la corretxa, però amb un canvi de metodologia, amb un canvi de material, això és molt important també. Avui dia tenim molts materials diferents, collars, arnesos, que ajuden tant a l'educador com a la família a que aquell comportament d'aquell gos millori. Sí que es pot, sí que es pot, però és millor de cadell, eh? Vull dir que és molt millor iniciar-ho de cadell, està clar, això està claríssim.
Però després es pot reconduir, no?
Perquè... Es pot reconduir, sí, es pot reconduir.
Quins errors més comuns cometem a l'hora de comunicar-nos amb un gos? Com podem aprendre a millorar la comunicació amb els gossos?
Bueno, els errors, hi ha molts errors basats una mica en el que diem nosaltres a les llegendes urbanes, corren molt, tenen molt poder, la llegenda urbana, no? I és que m'han dit que això, i realment, doncs, tècnicament no és així. Després un altre error molt, i aquest error que et diré ara és cada vegada és més freqüent, és voler, no sense voler, moltes vegades sense voler, la humanització del gos. Que a vegades ja, bueno, el gos, clar, mica en mica forma part del nostre grup familiar cada vegada més, i això a mi m'agrada molt. Però aquí, bueno, a vegades pues, la línia es passa, sobrepassa, i bueno, pues, els humanitzem cada vegada més, no? Vull dir que des del punt de vista de la tinença dins de casa, gossos que dormen al llit amb tu, fins a l'alimentació... I això, cuidado, perquè a vegades pot afectar, bueno, de forma molt segura, afecta negativament a l'essència de l'animal, no? Clar, o sigui que l'humanització és el que més...
El que més
estem veient últimament.
Sí. És veritat. Sí. I ens podries explicar un cas de transformació d'un gos molt problemàtic a un gos equilibrat? Què el va canviar tant?
Doncs pues mira, per exemple, fent referència a el que jo t'explicava, o que tu em preguntaves d'un gos que tira molt, sí que me'n recordo... No és un cas aïllat, eh? Aquest cas que t'explicaré és bastant habitual. Però me'n recordo d'una noia que ens va portar el gos a l'escola i em va dir, te'l deixo, és diumenge, però jo demà dilluns ja no m'atreveixo a treure'l perquè a mi treure el gos em crea... ja no estrès, li havia creat una ansietat. Perquè el gos era el que es diu ara un gos reactiu, era un border collie, bastant potent de cost. I era un gos que pel passeig, a part de tibar molt de la corretxa, es tirava contra altres gossos que passejaven pel carrer. Era una noia que me recordo que vivia al barri de Gràcia, de Barcelona. Clar, carrers estrets, gossos, gent... I llavors, bueno, em va dir, no sé, te'l deixo i necessito un impàs. I llavors, bueno, el vam començar a treballar, nosaltres allà a l'escola, cosa que no és habitual que fem. Normalment nosaltres treballem sempre des del primer dia amb el propietari, però en aquest cas vam fer una feina d'intentar reconduir aquesta conducta i la veritat és que va anar molt bé. Vull dir que aquesta noia, aquesta persona, doncs, va poder, bueno, passejar bé amb el seu gos, fent tot això que et deia, un canvi de material, un canvi de metodologia, un canvi de... Bueno, tot això. I, bueno, almenys dius, bueno, doncs... Pues, s'ha aconseguit, no?
Com a mínim, repte superat. Doncs ja ho sabeu. Per aquells que en voleu saber més coses, que voleu l'ajuda també de com reorientar el vostre gos, que teniu aquells dubtes que us han quedat, el trobareu a www.joancarlesprats.com, que és educador caní, a més tenen la seva pròpia escola, www.joancarlesprats.com. I nosaltres, Joan Carles, et convidarem més cops al programa perquè ens expliquis més coses.
Molt bé, Jo encantat.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Aquest dissabte 10 de maig es celebra una segona edició del Festival Villantí, Festival de la Música i Vi, a Les Cabanyes, situat a una hora i poc de Barcelona, al costat de Vilanova i la Geltrú. Aquesta és una fira de vins, on 12 cellers del Penedès, concerts, tastos, visites guiades pel poble i un espai gastronòmic amb embotits i formatges de la zona. Tot això avui dissabte, és una jornada molt maca en un entorn privilegiat entre vinyes, al costat del nostre patrimoni més estimat, l'Església Romànica de Sant Valentí. Per parlar-nos amb més, doncs, tinc la regidora de l'Ajuntament de les Cabanyes, la Maria Carmen Olaya Guzmán, que ens atendrà aquest matí de dissabte. Bon dia, Maria Carmen.
Hola, bon dia.
Maria Carmen o Carme, com t'agrada més?
M'és igual, però si vols Carme, que és més curtet.
Val, així també és com més proper, eh?
Sí, sí, sí.
Com va néixer la idea del Festival Villantí i com ha evolucionat respecte a la primera edició?
Mira, la idea, nosaltres quan ens vam presentar a les últimes eleccions ja teníem molt clar que havíem de fer, havíem de posar en valor el patrimoni que teníem, que és l'Església Romànica de Sant Valentí, però a més havíem de posar en valor tot l'entorn que tenim, que estem envoltats de vinya i que doncs, el vi és un producte estrella al nostre Penedès. Llavors, ajuntant aquestes dues coses, ens va ocórrer la idea d'en aquest entorn privilegiat que tenim doncs, organitzar un festival a l'aire lliure a principis d'aquesta caloreta que arriba ja al mes de maig i poder gaudir doncs, d'això, de la música, de cellers propers al nostre municipi i sobretot cellers que tenen projectes molt, molt personals i molt familiars. Llavors, arrel d'això vam començar a donar-li forma i va sorgir el festival.
I quines novetats hi trobarem enguany pel que fa a la música, el vi? Hi ha algun artista o algun celler destacat?
Sí, mira, nosaltres aquest any els cellers que són del municipi es mantenen, no? Perquè al final, també, com et deia, volíem posar en valor cellers més propers i de la comarca, però en aquest cas també de les Cabanyes, no? que n'hi ha i que fan un producte, uns vins boníssims. Però la casualitat ens ha portat a que enguany s'han presentat tres propostes vitivinícoles que estan molt relacionades també amb les Cabanyes, amb el nostre poble. Són tres cellers totalment emergents, amb unes històries darrere doncs, molt curioses i que es presenten tot just a aquest festival. Són les tres novetats, que són el celler Eixida, Indòmita i Bon Vincorp. Llavors, per nosaltres és també molt gratificant doncs, poder donar veu i donar a conèixer aquests tres cellers que són molt propers a nosaltres.
Els que en vulgueu més informació podeu consultar www.lescabanyes.cat. I com s'ha treballat la combinació entre la música i el vi? Hi ha maridatges específics o experiències sí. pensades per unir aquests dos mons?
Sí, a veure, la música està al centre, per dir-ho d'alguna manera, l'escenari està al centre de tot el que és l'espai dedicat tant a la Fira de Cellers com a l'espai gastronòmic. Per tant, estiguis on t'estiguis, tens Sant Valentí de fons i la música amb els cellers i la gastronomia ben a prop. Per tant, és un espai que es complementa molt bé. A banda d'això, també donem veu a grups que formen part de l'Escola de Música de l'Alt Penedès, que són grups emergents, per tant també molt arrelats al que seria la nostra comarca i el nostre poble, i d'altra banda també doncs, altres grups de la comarca pues, per animar tot aquest dia, durant tot aquest dia, al festival. I a banda d'això doncs, tenim els tastos, que els tastos els vinculem més al que seria la part més cultural, ja que un d'ells es fa dins de l'Església Romànica, i és un tast en maridatge també amb productes de quilòmetre zero molt buscats per poder-ho lligar-ho tot, no? Per poder complementar-ho tot. Per tant, bueno, és un...
Carme, i parlant una mica més de tu humanament, com el vius, el Festival Brillantí? Vas amb la família, t'agrada anar-hi tu a passejar?
Bueno, jo a passejar no vaig, jo vaig a treballar. I dissabte a les 8 del matí ja estem allà. La veritat és que jo la família la veig ben poc, els meus fills ja són una miqueta més grans i ells ho passen bomba anant amunt i avall, i la meva parella, doncs, és que pràcticament no. Jo convido a tothom a venir, però després jo no puc estar per ningú, perquè, bueno, tot l'equip estem molt implicats, és una cosa, som un poble de 1.000 habitants, amb la qual els regidors també fem de tècnic i del que calgui. I bueno, a mi és un projecte que m'entusiasma, no?
Carme, molt. Hi ha voluntat que el Festival Brillantí es consolidi com una cita anual del Penedès?
Sí, tant de bo, perquè ja portem més la segona edició, hem volgut mantenir tant la imatge gràfica com també el dia de l'any, que l'any passat era el dia 11, aquest any és el dia 10, però que coincideixi el mateix cap de setmana, doncs precisament per això, no? Perquè sigui un acte que es consolidi.
Doncs esperem que sí, ja ho sabeu, www.lescabanyes.cat. Durant tot el dia d'avui teniu aquesta segona edició del Festival Brillantí, que seran molts més. I Carmen, moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres.
A vosaltres, molt bé, moltes gràcies.
Avui dissabte, atenció, perquè s'inaugura el Jardinet del Mar, al passeig de Joan Borbó, a Ciutat Vella, a Barcelona, amb música en directe, copes, amb sol, molt bon ambient, de les 6 a les 10 del vespre, el sol sí ens deixa i sí ens acompanya. El Jardinet del Mar és un restaurant amb encant, situat just al peu del mar, al passeig de Joan Borbó, com bé us deia, i ofereix una experiència gastronòmica mediterrània amb plats com, per exemple, hamburgueses, tequeños, amanides. Per parlar-nos amb més, millor que ens ho expliqui ella, la Glenda, ja que la tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Glenda, buenos días.
Bon dia, què tal?
Doncs molt bé, i a més avui esteu en plena inauguració. Com descriuries el Jardinet del Mar, algú que no ha trepitjat mai Barcelona?
Pues imagínate que es un chiringuito, pero trendy, porque no tiene arena y estás enfrente al mar. Entonces, para también a la gente que no le gusta pisar la arena porque se ensucia, lo que sea, pues nosotros tenemos la solución. Estamos justo atrás del Dela y estamos en la plaza de los Roses del Dens. Entonces, todo ese paseo está para nosotros. Y la verdad que tanto los cócteles, los zumos naturales, la comida que tenemos muy healthy, es para cualquier persona.
I amb quins tres ingredients definiries l'essència del vostre restaurant? Què hi destacaries de la carta?
De la carta, pues creo que destacaría seguramente el daiquiri de fresa, que además que viene con un mini polo buenísimo. Luego tenemos todas las ensaladas, bueno, yo soy fan de las ensaladas, no porque sea healthy o lo que sea. Y luego, claro, sin duda, las hamburguesas.
Les hamburgueses són també un plat molt estrella. Sí. Però fixa't que quan t'he preguntat el què, el primer que m'has dit és el daiquiri de fresa, és la beguda, eh? Sí. Això amb una amanida combinat. Primer el daiquiri, després l'amanida, o com ho fas?
Bueno, depende de qué mood estás. Yo estaría siempre para el daiquiri toda mi vida porque me encanta. Pero bueno, sí que me da con las ensaladas, me tomaría algo más sencillito en ese caso.
I es fan events especials en el Jardinet del Mar, Glenda?
A ver, justo ese día, ¿vale? Vamos a hacer la inauguración. Sí, avui. Vamos a hacer todo lo que es la inauguración con música en directo, una cantante, saxo. Luego vamos a poner música todo movidita para aprovechar el timing del sunset. Así que ahí le recomiendo pasarse porque si no llueve esperando, va a ser muy guay.
Esperem que no, que ens aguanti el dia. I com trieu la música que acompanya els àpats i les copes? Té un paper protagonista la música, Glenda?
No diria que és parte protagonista, perquè l'aspecte protagonista seria el mar. El mar, el clima, el buen aire. Así que en este caso la música sí que se queda bien, pero no es la parte protagonista de la atmósfera que hay.
¿Quién sería para tú la parte protagonista en aquest cas?
A ver, el sol, seguro, el mar y bueno, la buena vibra.
I per als que sempre arriben tard, fins a quina hora es pot brindar o menjar alguna cosa en el jardinet? Quins horaris feu?
Mira, nosotros estamos abiertos en el mes de mayo de 2 a 10. Mientras en junio haremos un cierre más tardivo y hasta las 12 de la noche.
I per què el Jardinet del Mar és un lloc perfecte tant per celebrar una cita romàntica com per una trobada amb els amics esbojarrada, per exemple?
Porque es algo fresco, es algo diferente a los chiringuitos que has visto en ningún lugar, ¿vale? Y es algo que también que se puede adaptar a cualquier tipo de situación. Al final, imagínate, ahí estás tomando tu copita enfrente al mar, mirando el horizonte, mirando las estrellas, dependiendo de qué horario vas, claramente. Y entonces hace que esto, en cualquier situación en que tú quieras ir, es especial.
Doncs ja ho sabeu, avui justament la inauguració, no us ho podeu perdre, al Jardinet del Mar, al passeig de Joan de Borbó, a Ciutat Vella, a Barcelona, i també doncs, un lloc fantàstic per anar qualsevol dia de l'any, a més ara que ja ens ve el bon temps, esperem, Glenda, que sí, perquè és un lloc fantàstic i a més tant es pot menjar com fer una copa i anar-hi, doncs, com bé dèiem, en un moment romàntic, com per anar-hi a fer una celebració o a compartir una estona amb els amics, que no s'han de perdre aquests moments. Glenda, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que acabi d'anar molt bé la inauguració. Jo quan acabi el programa vindré cap allà.
Perfecte, gràcies a tu.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si tot és un tabú, no seré mai ningú.
Escoltem la cançó Espurna de Stay Home Us i Figa Flowers, que ens conviden a mantenir viva la flama de la solidaritat i la creativitat malgrat els obstacles. Escoltant-les i amb aquest missatge emprenedor i enriquidor, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i et demano que et quedis amb mi. Fins ara.
Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Pel camins, dinosaures, dinotar-se amb fales, tanta veneno, veneno, ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aires, veneno, veneno, la pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no sé.
És el sol que de lluny et saluda.